Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
El per què de tot plegat.
A través de les xarxes socials, quan són dos quarts i mig de deu, estan arribant missatges i opinions, clar, que deien que cada escola és un món, cada aula és un món, cada nen és un món, cada pare és un món, cada mare és un món, cada casa és un món, i clar, com deia el plorat Luis Arribas Castro, la ciutat és un milió de coses, però evidentment cada aula també ho és. Vull escoltar el Jordi Graupera. Saludo la consellera Rigau, que ens acompanya, i la incorporem al debat. Consellera, bon dia, moltes gràcies.
Bon dia.
Jordi, que em sembla que volies dir alguna cosa, eh?
Sí, ja no me'n recordo on era, en quin moment del debat estàvem, però jo només volia fer una reflexió. Tenint en compte que separem l'esdeveniment d'ahir de la reflexió general que estem intentant fer sobre l'educació dels pares i les reflexions que hem de fer i tot això, jo només volia dir una cosa molt breu, que és que l'indicador, jo diria, més fort de l'èxit dels fills és l'educació dels pares. Com més educats són els pares, com més temps inverteixen en l'educació dels fills directa, com més implicats i compromesos estan, més probabilitats d'èxit té, d'èxit en el sentit més ampli de la paraula, eh? Èxit professional, èxit personal, èxit emocional, èxit de tota mena, tenen els fills. Quan això no es produeix, per això tenim l'escola pública. Quan les circumstàncies en les que t'ha tocat néixer no són les ideals, per compensar-ho tenim un sistema educatiu que té milions d'alumnes, o bueno, no ho sé, més d'un milió, em sembla, la consellera ho dirà. Tenim un sistema que intenta compensar això i que com més gran és la persona, adolescent i més jove és la persona, les oportunitats laborals, les oportunitats socials, les oportunitats de relació, això és el que, diguéssim, genera o posa tallafocs a les frustracions, posa tallafocs als desmembraments interiors i proposa avingudes d'èxit. Però això és la cuenta de la lechera, o sigui, això és una obvietat, diguéssim, no? Una família educada o que inverteix en educació i una societat que inverteix en el futur laboral, professional, intel·lectual dels seus alumnes, diguéssim, no? Fora d'això, reflexions sobre si has de tenir un model familiar més A o més B, una relació més intensa o menys intensa amb la tecnologia, una educació universalista o particularista, una educació emocional o intel·lectual, a mi em sembla que això... És muntar castells a l'aire. Cada família construeix a partir de la seva tradició i les seves ambicions.
Consellera, deixi'm preguntar-li pels fets d'ahir, els ferits, sabem alguna cosa, si estan bé o...
Sí, però em permetrà també unes consideracions, sí, amb tant el que acabem de sentir, oi? Sí, jo ahir a la tarda vaig estar a l'Hospital de Sant Pau, vaig poder parlar amb la professora agredida. Estava bé, evidentment tenia els efectes perquè tenia la marca a la cara d'haver-se tret la ballesta i la fletxa, diguem-ne, i després el gran cop que la ballesta li va donar a la cara i la ferida molt a prop del coll. I a l'alumne també. La nena l'estaven operant quan jo vaig ser, però sé que ha anat tot bé, era una operació que afectava un tendó, i l'alumne de 14 anys, que ja tenia els 14 anys, que era un amic del nen agressor, vull destacar que una encara no he plorat, deia, no, jo no he plorat, no pots fer-ho, home, però vull dir que es considerava un noi valent, enter, ell va voler protegir en l'agressor veient que allà passava alguna cosa, però com que era amic seu, li va dir, jupa't, posa't sota la taula. I en aquest moment ell el va agredir. I dic, i com va ser la mirada? Diu, no, era com si no em veiés.
Estem parlant d'un brot psicòtic.
Li poso aquesta imatge perquè em va impactar, perquè un nen que intenta ajudar un seu amic és l'amic l'agressor i veu que l'agressor l'agredeix com si no el conegués.
Estem parlant d'un brot psicòtic, però d'una persona que va arribar a una escola amb una... amb dues armes, una ballesta, no? És a dir, va tenir el brot psicòtic, però anava preparat.
Bé, va arribar a l'institut amb una motxilla. Va arribar a l'institut amb una motxilla. No va arribar amb les armes a la mà. Va arribar a l'institut amb una motxilla. Com tots. I quan va ser al passadís...
Per tant, anava predisposat.
Evidentment, es havia organitzat, és clar.
Per tant, va tenir el brot psicòtic en aquell moment, però...
No, però un brot psicòtic no és... la paraula brot dona la sensació de...
Que sigui el moment, ja, d'acord, però ja podria ser... Ja.
Però, evidentment, que aquí havia una obsecació que havia que donava a entendre que hi havia hagut una premeditació, diguem-ne, des del punt de vista de formar part ja d'un altre tipus de persona que organitza un fet com aquest.
Mm-hmm. Avui estem debatent... Escolti'm, ahir va passar això i avui estem debatent sobre l'escola i deia que cada... Volia comentar alguna cosa a la Jordi Graupera, em sembla.
Sí, no, perquè m'ha semblat molt interessant el que deia, però m'agradaria afegir-hi una cosa. Ell ve a dir, segur que no era la intenció, però es podria entendre, si els pares funcionen, si l'entorn és educat, si hi ha un bon compromís, doncs tot va bé. I és quan no va bé això que és necessari a l'escola, com si l'escola fes aquest caràcter compensatori. L'escola és necessària tant per les famílies que va bé com per les famílies que no, jo voldria remarcar, perquè és una funció general, no és només una funció compensatòria, és una funció socialitzadora, és aquell instrument que passa, que és com aquest gran pont que et permet creuar des de la teva infantesa a la vida en societat, perquè t'ensenya a viure en societat i et transmet la cultura que va més enllà del patrimoni familiar. Però, dit això...
Consellera, sí, només per matitzar, estem d'acord que l'escola és sí o sí. Quan jo dic que l'indicador més fort de l'èxit és l'educació dels pares, també entenc que en aquesta educació hi ha el compromís amb l'escola, és a dir, no va separat. Quan això no hi és, perquè això passa molt sovint, que tu neixes en una família que potser no és la que millor et condueix a una educació o el que sigui, doncs aquí, si hem creat un sistema escolar d'intervenció pública, és en part per solucionar el desemparament que molta gent té de la família on ha nascut, no? I això no vol dir que l'escola sola pugui compensar la família, però són les dues potes, vull dir, una sense l'altra que està coixa, no?
Ni a l'altre punt, oi? Ni que encara que fos una família perfecta, continuaria necessitant l'escola, perquè aquí hi ha tot aquest moviment que s'està removent actualment d'educar-se a casa i de famílies que ja consideren que amb la seva intervenció n'hi ha prou i que cal prescindir del sistema educatiu. Bé, en tot cas, seria aquesta fase de socialització o no que aporta l'escola, però més enllà del grau d'educació i del compromís que tinguin les famílies amb els centres, jo crec que allò que és clau són les expectatives que els pares manifesten en els seus fills sobre el seu futur. Tenim pares que no entenen la llengua de l'escola avui dia. Tenim pares que no poden tenir una reunió de tutoria seguint el programa, però en canvi tenim pares que li diuen: noi, hem vingut aquí perquè tinguis una vida millor, aprofita aquest institut, aprofita aquesta escola que jo no vaig poder tenir. Aquesta actitud està només potent que els títols de les pares.
El professor d'institut des de fa gairebé 40 anys, el Ramon Casals, em sembla que té alguna pregunta, però sobre el tema, o un comentari per sobre el tema de l'agressor, que és que no li volia preguntar, consellera, i permeti'm que li faci, però des del punt de vista del nano agressor, tothom en parla, tothom que hem sentit parlar o que hem pogut llegir, és que era un nano que estava plenament integrat a l'aula. El que passa és que, esclar, d'on treu la... D'on treu l'arma? Perquè no estem parlant d'un ganivet. A casa sempre tens accés a un ganivet. Un machete és més difícil, però un ganivet tothom té accés. Però, per exemple, una ballesta, d'on la treu?
Estem parlant d'un nen que fa poc més d'un mes va estar passant 3 dies a la neu a Sant Joan de l'Erm amb tota la classe, amb tota normalitat. I a la tutora ens deia com de bé havia anat aquella excursió. Per tant, fixin-se que quan nosaltres insistim en que no estem davant d'un tema de violència escolar, perquè aquesta escola no és una escola que hi hagi violència, és una escola que hi ha molt bon clima escolar. Jo aquests dies ho estic repetint, però el professor, pobret, l'Abel, em costa dir-ho, el professor mort, diu que va manifestar, com que és substitut i havia vist diferents centres, diu: quina sort que he tingut, quin bon clima que hi ha aquest centre, quina disciplina, quin ordre. O sigui, no estàvem davant d'una situació...
D'una escola conflictiva o d'una aula conflictiva, no.
No, estem davant d'un nen malalt. I la investigació i l'anàlisi que se li està fent ens han de poder dir com s'ha incubat aquesta malaltia i quins són els elements que de manera encadenada poden haver portat, potser doncs, ha estat tot el cap de setmana planificant i el dematí a primera hora doncs, a realitzar el que es havia proposat. Potser hem
però saber... la ballesta d'on la treu?
Això no ho sabem nosaltres.
Perquè
això...
es deia que si tenia la que se venia de casa als avis, a casa als pares...
Això, miri, nosaltres la investigació és la que ens aportarà tota la informació. Perquè és veritat que portava una ballesta, però també és veritat que portava un ganivet important. I, de fet, amb la ballesta va agredir a la professora de llengua castellana, però en el professor de socials el va matar amb un ganivet. O sigui que...
Va, el que dèiem, estàvem debatent això, Ramon.
A veure, veig que tu, Jordi, com a bon periodista, vols escatir els detalls d'això. Jo, com a professor bo que intento ser, això és el que menys em preocupa.
Segur.
A mi el que em preocupa és tot el tema. Sobre el que deia el Grau Pere i que ha dit la consellera, a veure, jo crec que l'educació es basa en diverses potes, però ningú pot substituir a ningú. Els mestres, l'escola, per molt bona que sigui, no podrà substituir mai els pares, i els pares no podran substituir certes feines que es fan a l'escola. Són feines complementàries. El nen a casa no aprendrà a socialitzar-se entre iguals. Això ho aprendrà a l'escola, bàsicament. I després una altra cosa molt important. S'ha parlat de l'autoritat dels mestres, n'hem parlat en el debat anterior, si es valora el mestre, etc etc. A veure, jo crec que hi ha moltes famílies que valoren molt la feina dels mestres, de fet, els índexs i les estadístiques, els pares valoren amb un 80% molt positivament la feina dels mestres, però en alguns casos pot haver-hi crítiques, pot haver-hi desacords. Això és bastant dolent. És molt important que hi hagi una coherència, perquè 2 i 2 fan 4, però 2 menys 2 fan 0. Si anem amb la mateixa línia, sumem, i si no anem amb línies incongruents, restem. I això és molt important que ho tinguem en compte. Qualsevol dissensió, com a mínim, no els hi hem de fer davant dels nens. És a dir, si no estem d'acord amb una cosa que ha passat a l'escola, o que ha dit el mestre, o que ha fet el mestre, no ho desautoritzem. I el mestre tampoc pot desautoritzar el que ha dit el seu pare.
És a dir, ens hem de... perdoneu,
però... Però digues. I
no,
després en tot
l'ossada. És que crec que s'ha entès... No m'he explicat... M'he explicat molt malament el que volia dir. Jo no parlo de compensar, i segurament jo m'he enganxat al comentari del l'ossada, perquè és que en el moment en què volia dir-ho, perquè més que res... Si jo parlo de desigualtat, sobretot. L'indicador... per exemple, un fenomen que s'està produint darrerament, en les darreres dècades, és que com que la dona s'ha incorporat al món universitari, d'una manera massiva, en els darrers, posem 30 anys, cada cop es dona més que els matrimonis estan formats per gent amb nivells educatius similars, que vol dir que els pares amb educació universitària, homes, es casen amb dones universitàries. I, per tant, ens trobem, per primer cop en segles, diguem-ne, en matrimonis que els dos tenen educació superior o fins i tot més enllà, no? I aquest és un dels principals distanciaments entre els fills d'aquestes parelles i els fills de parelles amb menys educació. Aquest és un dels indicadors més forts que està generant desigualtat entre famílies, entre els fills. Per què? Perquè els pares amb educació superior tendeixen a invertir més en educació. Invertir més en educació vol dir implicar-se a l'escola, vol dir pagar formació, vol dir encoratjar els nens i donar-los ambició, vol dir portar-los a la universitat, vol dir moltes coses. Aquest argument que jo faig és un argument econòmic o un argument social. Jo dic, tenim l'escola pública o tenim intervenció estatal en l'educació per compensar quan això no es produeix. I el debat que jo intentava obrir era sobretot, diguéssim, de tipus social o de tipus econòmic, no de tipus moral o de tipus de valors o de tipus per explicar res del que va passar ahir ni la conflictivitat que podem tenir a l'aula. No crec que l'escola pugui compensar el que fa una família ni que una família pugui compensar el que no fa l'escola. Només dic que a l'hora d'analitzar el que passa amb l'educació, més enllà de dir si els pares han d'educar els fills d'una manera o d'una altra, que jo no m'hi vull ficar, el que dic és que les dades ensenyen, que és el que em demanava l'ossada, parlar amb dades, les dades ensenyen que el principal factor d'èxit econòmic o social és l'educació dels pares. Ja està.
Aviam, un instant. Antón Losada i Nacho Martín Blanco. Antón.
Bueno, yo quería plantearle una cuestión a la consellera, ¿no? Que hemos oído algunos testimonios sobre, bueno, situaciones de violencia en las aulas, en los institutos, en los medios de comunicación. Uno puede rastrear fácilmente ese discurso, y me gustaría conocer qué información tenemos a este respecto, es decir, hasta qué punto, o cuáles son los datos, por ejemplo, que puede tener la Consellería de Educación de la Generalitat de Cataluña, o si es que tiene algún dato sobre la magnitud o no magnitud de este problema. Si realmente tenemos información, tenemos datos, más allá de las experiencias que podamos relatar cada uno de nosotros, sobre si existe o no un problema de violencia o increciendo o en aumento en los institutos y en las escuelas.
Molt bé, bon dia, senyor Losada.
Bons dies.
Amb molt de gust. Miri, precisament ahir fèiem una valoració d'aquest tipus amb la Junta de Directors d'Instituts i Escoles de Primària de tot Catalunya. Jo vaig convocar a tots els representants, els directors, per analitzar aquesta qüestió i analitzar el fet amb les persones que viuen dia a dia a l'educació. I tenim una sensació que no és només sensació, perquè està recollida en les dades dels centres, i aquí hi ha un professor que podrà dir evidentment la seva, que la conflictivitat en els nostres instituts ha baixat.
Sí, sí, jo crec que sí.
I no ens coneixíem, fins al dia d'avui. Mm-hmm. La conflictivitat...
Jo puc dir que, per exemple, jo porto 37 anys i, per exemple, baralles entre nens n'hi havia més fa 20 anys que ara, claríssimament.
I el fet de compactar els horaris i de procurar, doncs, que cada centre no tingui espais buits i que hi hagi normes de convivència i les tutories, etc., tothom diu que feia una anàlisi, que han baixat el nombre de conflictes i d'expedients disciplinaris.
Però no és la sensació que qualsevol pare se pot llevar hoy leyendo los periódicos.
Però és que...
És més bé la contrària.
Ara entrem al món de la premsa, perquè, per exemple, ara estàvem parlant, perquè m'ha ensenyat al Pepe Antic una pàgina d'un diari digital, El Mundo concretament, on...
De la pàgina digital, del diari Líder Espanya Digital.
Sí, no? sí. Que El Mundo, que on surt un... Crec que el titular és un nuevo caso menor, d'un menor, d'un assassinato. I surten les cares dels nens.
Jesús.
Surten les cares dels nens.
Sí, sí. Miri, jo crec que estem aquí confonent, intencionadament o no, dues qüestions. Estem parlant d'un centre que forma part d'una xarxa de centres en què la conflictivitat ha baixat, i això ho diuen els expedients disciplinaris i els expedients oberts en els centres, però alhora que estem fent això nosaltres, i ara que està sortint i els mitjans estan, hi ha mitjans que estan traient aquest tipus d'imatge, el centre més afectat estan reunits, a cada aula hi ha una persona que els espera com a expert. Ara, a les 10, entren els alumnes. Fins ara hi ha hagut un claustre extraordinari. I ara mateix m'acaben de passar que els nens més grans han decidit fer una cadena per protegir els d'ESO quan entrin, perquè no hi hagi mitjans ni ningú que els atabalin. I els nois de batxillerat han dit: farem una cadena de protecció dels petits perquè puguin entrar bé en el centre. Fixi's què vol dir això. Vol dir que és un centre en què la convivència i el respecte està absolutament assumit, i que ahir ho vam poder veure nosaltres, tot i que vèiem com hi havia mitjans que anaven a perseguir Mainada per fer declaracions, i a la cap de premsa lluitant, dient que som menors, que no ho heu de fer.
Consellera, creu que hauria d'haver càmeres de televisió davant de col·legi avui gravant l'entrada dels nens? Encara que sigui sense rostre dels nens?
Jo crec que millor que no. Perquè nosaltres ahir no podíem evitar-ho, perquè el jutge va demanar que se buidés el centre, es havia de fer l'aixecament del cadàver, es havia d'atendre el nen, la feina era treure el nen i el cadàver del professor sense que es veiés per part de la població. Si hi ha hagut alguna imatge de com es treia, malauradament, el cos del professor, que és l'imatge que difícilment en trauré jo del cor, és perquè un veí la va gravar i la devia vendre amb algun mitjà. Per tant, escolteu, la societat està com està, perquè està feta des d'un pis, i nosaltres vam procurar ahir que protegir al màxim allò que havien de veure els nostres alumnes. Si vam decidir tornar a obrir avui l'escola, era perquè se'ns va recomanar que el retorn a la normalitat era el que podia ajudar més. Avui no podia haver-hi una normalitat ordinària, però sí que hi ha hagut un claustre a les 8 del matí i ara de 10 a 12 hi haurà a cada aula, amb cada tutor, un expert per tractar el tema i per treure-ho. Com més serenor puguin fer això, si els nens de batxillerat de manera espontània han decidit fer una cadena per protegir els nens d'ESO, vol dir que han viscut com una agressió la presència de determinats mitjans.
A veure, que els periodistes ens haurem de fer mirar tot plegat, em sembla molt evident, no? Això que explicàveu d'ara dels alumnes organitzant-se per fer cordons de seguretat al voltant de l'institut es va viure ja ahir, on mestres, pares, la gent de les AMPAs i els propis alumnes ja van organitzar aquests cordons. Fins i tot amb l'accident de l'avió, que molts vam dir que s'havia avançat i s'havia demostrat que s'havia avançat perquè l'administració va protegir les famílies de les víctimes a l'aeroport del Prat, per exemple, i en altres contextes, però en canvi vam veure, per exemple, que a Llinars els mitjans, diguem, campaven pel poble precisament en la seva relació amb menors i amb adolescents d'una manera que no podem compartir de cap manera, no? Per tant, en aquest sentit, aquest és un debat que hem dit al començament de avui, que no haurem de parlar un dia més calma, que és el paper dels mitjans, no? Jo, respecte al tema de la violència a l'escola, ja he dit abans que també que crec que no podem barrejar, però tampoc podem obviar els debats. És a dir, jo no em reconec en la línia que ara denunciava l'Anton dels que estan intentant vendre aquesta imatge i criminalitzant l'escola d'aquesta manera. Jo crec que l'escola es fa, els mestres sobretot fan una tasca molt per sobre moltes vegades del que seria exigible, perquè és realment vocacional i fan un esforç enorme, i no només dintre de les hores lectives, sinó tota la jornada i tot l'any. Però això no vol dir que no puguem posar damunt de la taula, i ja dic que potser no era el dia, però que quan ho haguem de fer, un piló de debats sobre l'organització del temps del treball de les famílies que fa, que és evident que avui les famílies a casa hi són unes hores determinades i en un estat determinat. I, per tant, quan aquí expliquem també els casos de determinades famílies que tenen una relació amb els seus fills exquisida i que tenen un control educacional perfecte, no respon a la majoria, perquè la majoria es troba amb uns temps de treball molt difícils i amb unes condicions, quan arriben a casa, que moltes vegades el que fan és treure's la mainada de sobre perquè no poden fer una altra cosa. Aquest és un debat...
Exacte, aquest és un debat que, quan vulguin, amb molta il·lusió, perquè és un debat que té diferents dimensions. Hi ha una part dels adults que renuncien a exercir d'adult i es posen i assumeixen el rol del propi adolescent, i viuen com si fossin col·legues. En aquesta mateixa taula havíem denunciat alguna vegada les mares que anaven a fer cua amb les seves filles per treure una entrada del Bieber.
Sí, del Justin Bieber, sí.
I allò que comportava, no només que deixaven de valorar l'escola i l'assistència, sinó que elles renunciaven al paper d'adult i es posaven, s'identificaven amb el paper de la nena, i aquesta espècie de complex, de telèmac, que hi ha un expert italià psicoanalista que diu no és el complex de dir pare, és el complex de Telèmac, el que està davant de la platja esperant que arribi el pare, perquè la figura paterna ha desaparegut com a figura d'adult. Fins a quin punt s'ha renunciat a fer de paper d'adult? I després hi ha l'altra qüestió, quan parlem dels temps, ara que se torna a parlar de la reorganització dels temps familiars, també et trobes que et diuen no, però és que jo necessito temps per mi després d'en sortir de la feina. Vostè hauria de poder estar... Quanta estona ha d'estar amb els fills? Diu, no, és que necessito temps per mi. Clar, si el temps per mi no és el temps per estar amb els fills, sinó que és un temps que resta d'estar amb els fills, que els hi queda als fills. O sigui, si no organitzem bé tot això... Per tant, això sí que jo crec que és un gran tema i que té diferents dimensions, des de la psicològica a la sociològica. Però avui crec sincerament que parlar de... que està bé de parlar del que cregui que tothom que s'hagi de parlar, però jo vull insistir que no estem davant d'una qüestió de violència escolar, estem davant d'un comportament d'una malaltia, estem davant d'un centre que treballa molt bé i que la societat, com que a vegades estigmatitza i clava etiquetes, doncs, escolti, jo vull preservar el treball d'aquest magnífic equip de docents que hi va reaccionar amb molta saviesa i amb molta serenor. Ara, el debat educatiu sempre és un debat obert.
Hem d'acabar, perquè la consellera ha de marxar, però deixa'm dir que acabo de rebre un mail d'una amiga personal dels pares de la persona, de l'agressor, de l'agressor. Només puc dir que conec els pares, es diu Marta, i si alguna cosa sé és que són uns pares preocupats per educar els seus fills amb uns valors sòlids i totalment contraris a la violència. No sé què ha pogut passar, què ha fallat. Tinc fills adolescents i estic commocionada perquè no entenc, coneixent aquesta família, què hem fet malament. Intentem que valorin les coses i les persones, que acceptin la frustració, que siguin empàtics, solidaris i procurem ensenyar-los a estimar-se i a estimar els altres. Quan hi penso, només em ve al cap un nen carinyós, educat i alegre. Per mi era imprevisible. Estic bloquejada i no puc expressar-me amb prou caredat. Espero que el missatge arriba. La Marta Ruiz.
Doncs, escolta, jo crec que és molt oportú, perquè ahir mateix nosaltres, que també vam reunir a les federacions de pares i mares per analitzar i compartir aquesta angonia, tots també partíem d'aquesta situació. No és fàcil. La malaltia mental és una malaltia que s'ha de protegir, s'ha de tractar, s'ha de poder tenir ben diagnosticada perquè un cop estigui tractada es pugui fer una vida social adequada. I ara jo crec que faríem un mal servei estigmatitzant al màxim la malaltia com identificant aquest fet que ha passat en un centre i podia haver passat a l'escala de veïns, podia haver passat en un centre privat, en un centre universitari, doncs vincular-ho en el sistema com a tal. Com que el sistema té un millor mig d'alumnes, 600.000 famílies, 100.000 professors, és evident que si a més passa en el centre la manifestació d'un comportament malaltís com és aquest, doncs tingui el seu impacte. Però jo vull transmetre tot el meu suport emocional a tots els ensenyants perquè crec que amb la mort d'ahir d'un company professor el que hem pogut fer és reviure aquest compromís amb la força de l'ensenyament que tenen els nostres professors.
Per cert, el nano, l'agressor, podrà continuar estudiant o no?
Ara s'ha de fer el tractament d'aquest nen.
Suposo que un centre de menors haurà d'estar.
Aquest nen ara entrarà a l'àmbit de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, perquè no és estrictament un àmbit de justícia juvenil, atès que no, per edat no li pertoca, i li haurem de buscar un recurs adient perquè pugui recuperar-se, pugui neutralitzar els efectes de la malaltia, se sàpiga quina és la medicació i el seguiment que ha de fer i garantir-li també la promoció acadèmica. És evident que no tornarà a aquest institut.
Consellera, molta sort i moltes gràcies per acompanyar-nos avui aquí al Món RQ. Ara continuem parlant, la tertúlia encara no s'ha acabat. Sí que agraeixo la presència també del Ramon Casals. Si vol comentar alguna cosa més per acabar, Ramon, o ho podem deixar aquí.
Fixeu-vos els nens, s'han posat una pancarta que diu exigim respecte. I en lloc de les estisores hi ha càmeres de televisió i de fotos. I tachades.
Ens està ensenyant una fotografia ara la consellera, on hi ha càmeres de fotos i tot tachat. Exigim respecte a la porta exterior d'aquest institut Joan Fuster.
Per això ens agradi o no ens agradi als periodistes, aquest és el debat.
És
els
el
límits
debat.
Nostres.
Bueno, és un
perquè,
debat,
perquè aquí hi ha uns nens afectats, hi ha uns pares afectats, hi ha un model educatiu afectat, però també hi ha uns mitjans de comunicació afectats que moltes vegades tots plegats no estem a l'alçada. I això es nota quan es nota i és molt més exagerat quan pel mig hi ha menors.
Anton, algún comentario que se me ha volido alguna cosa, Anton?
Bueno, yo, el debate sobre los medios tenemos que abrirlo, pero yo vuelvo a reclamar la necesidad de empezar a debatir por una vez, por romper la tradición, con información, con datos sobre lo que realmente está pasando.
Bueno, pero sí, yo estoy de acuerdo y las dadas las podemos posar, pero que no quede el dubte, que no quede el dubte que estem davant d'una malaltia mental.
Bueno, i m'ha agradat molt això que t'has dit, consellera, que estem davant d'un malalt i no com alguns mitjans importants diuen davant d'un assassí. No estem davant d'un assassí,
estem davant d'un malalt. D'un nen malalt.
Però la responsabilitat de dir assassí o malalt no únicament ha de ser dels polítics, no únicament ha de ser de l'escola, no únicament ha de ser del pare, no únicament ha de ser dels alumnes, ha de ser fonamentalment dels mitjans.
Pepe, és que de fet...
I miri, si em permet, avui, com vostès saben, a tot Catalunya, a les 11, que és l'hora del pati tradicional entre primària i secundària, dia es faran uns minuts de silenci a les 12 a les institucions. Els polítics que volem estar en aquests minuts de silenci en un centre, perquè jo estaré en un institut i estaré després a la plaça de Sant Jaume, hem renunciat a no, anar a aquest centre. No anirem a aquest centre, anirem a un altre institut. L'alcalde de Barcelona i jo mateixa estarem en un altre institut, perquè volem que aquest institut faci avui aquest camí de digestió, d'anàlisi i en aquest entorn de protecció.
Ara sí, consellera, gràcies. 10 i 7 minuts, ara tornem.